Ràdio Maricel a cel obert.
Escollida, reescollida. Per 4 anys més a la presidència de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Canyoreu l'alcaldia o no?
No. No l'enyoro, no. L'alcaldia.
Ara jo us anava a preguntar, si tinguéssiu un problema de neteja, com el resoldríeu?
De neteja?
De neteja pública, de la via pública.
Perquè
això és un mal de cap etern de tothom, eh?
Els problemes de neteja de via pública són molt comuns i sempre el primer que s'ha de fer és tenir una molt bona relació amb l'empresa que fa la neteja.
Acabàrem-nos.
És així. S'ha de, i, a veure, bona relació...
Això vol
però,
dir que l'empresa pot més que nosaltres, eh?
Molt. Són empreses molt poderoses, s'ha de tenir bona relació i, a més, fer-los un bon seguiment i vigilar molt. I això ho diu una exalcaldessa que vaig tenir molts problemes amb l'empresa de neteja.
Per això ho pregunto, eh? Perquè al final el sistema està muntat d'una manera, bé, com que al cap i a la fi estem parlant amb una empresària, en què sembla fins i tot que les empreses tenen la paella pel mànec. Encara que qui pagui sigui la institució, no? I
sí.
Tots nosaltres.
I el problema és tot el que s'ha instaurat per assegurar que les adjudicacions als ajuntaments no són fraudulentes i que es dona a l'empresa que dona les millors condicions, fan que acabin guanyant empreses molt grans i molt poderoses, que són les que tenen els millors advocats. I llavors aquestes empreses tenen millors advocats que els ajuntaments. La conseqüència és que és molt difícil gestionar-les. Però no pots adjudicar-ho a una altra perquè elles són les que guanyen majoritàriament els concursos.
I això és difícil de canviar, no?
Bastant, molt difícil.
Bastant, molt difícil de canviar.
Sí, i està portant molts problemes a molts ajuntaments.
Ara no sé si ens esteu donant un consol o ens esteu dient, escolteu, no hi ha més cera que la que crema.
Sí. A partir d'aquí, i ara posaré una mica de foc per donar debat, alguns ajuntaments han cregut que lo seu és municipalitzar aquests serveis. Complicat perquè és un sector molt difícil de gestionar i en molts casos la municipalització porta a menys eficiència i molts més costos pels ajuntaments.
Sí?
Sí. Ara he de crear una mica de debat, oi?
Ens va molt bé aquesta reflexió perquè em sembla que Vilanova ha municipalitzat una part.
Una part, la neteja, no la recollida. Els costos han augmentat moltíssim a Vilanova i la neteja no ha millorat molt. És a dir... igual que criticava aquestes grans empreses...
No. Què difícil és això?
Com a ajuntament és molt difícil gestionar aquest tipus d'activitat, aquest col·lectiu, és molt complicat. Per tant, no tinc la solució.
Però
els que ara mínim, estan governant hauran de buscar la solució.
Però com a mínim la reflexió sí que ha quedat bé. 4 anys més a la presidència de la Federació Empresarial del Gran Penedès, venint d'uns anys de presidència que van coincidir, vam parlar de la pandèmia, de la postpandèmia. Comencem per aquí, si cas. Com està sent aquesta recuperació postpandèmica?
Molt millor i molt més ràpida del que ens esperàvem. És a dir, la pandèmia haurà estat un interval amb la recuperació des de la crisi del 2008, on ens estàvem recuperant. Feia una línia que anava pujant.
Sí.
La pandèmia ha fet una baixada, però ràpidament, molt ràpidament, ens hem tornat a situar el ritme de creixement d'abans de la pandèmia. Per què? Pues perquè en aquest cas Europa ha reaccionat ràpidament, s'han posat molts diners i, per tant, la recuperació està estant millor i molt més ràpida del que ens esperàvem.
En el seu moment ens preguntàvem si moltes empreses caurien si no podrien aguantar, al final han estat moltes o veritablement el gruix de les empreses s'ha pogut mantenir?
El gruix de les empreses s'ha pogut mantenir, no hi ha hagut una debacle molt gran en aquest sentit. Sí que es percep que les empreses més grans han aguantat millor que les petites, les que si alguna no ha pogut aguantar han estat empreses més petitetes, però en general ha estat un interval curt que ha portat molts mal de caps, però que s'ha recuperat molt ràpidament.
Això vol dir, suposo també, que la majoria eren empreses amb prou fortalesa com per poder aguantar això?
Sí, perquè després del 2008, el 2008 sí que es va fer una bona... Aquella crisi va fer molta
neteja,
molt. Van caure moltíssimes empreses perquè les empreses estaven molt endeutades. A partir d'aquí la tendència ha estat que les empreses s'hagin endeutat menys també perquè els bancs ja no han donat tant de préstec i per tant vam entrar a la crisi de la Covid amb empreses molt més sanejades que el 2008, molt més fortes que podien aguantar molt millor un xoc d'aquesta mena. Això, sumat a totes les ajudes i tot el que ha posat en marxa Europa per pal·liar els efectes de la crisi, ha donat una molt bona recuperació, fins i tot potser estem una mica millor que abans.
Mm-hmm. Estem una mica millor que abans, però també està canviant el model empresarial? Estem parlant d'una gran comarca, perquè és que estem parlant d'aquest gran Penedès i el Garraf, i allò que funcionava fa 20 anys funciona ara? O els camins van per un altre...
És que està canviant el món.
Està canviant el món,
perquè parlem de la Covid, però la Covid acaba sent de lo menys important que està passant al món. Tenim la crisi energètica, tenim la guerra d'Ucraïna, tenim els enfrontaments entre els grans blocs del món. El món està en molts canvis, està molt turbulent, i això gairebé afecta més que la Covid en el seu dia. Tots els problemes que hi ha hagut de subministrament de matèries primes, tot això ha fet molts canvis. Per tant, el món ha evolucionat molt i les empreses han evolucionat molt. Les necessitats ara no són les mateixes que fa uns anys. I per tant, aquí el que tenim són empreses al nostre territori. Molt més tecnològiques, amb menys mà d'obra. Les grans empreses que hi havia abans del Gran Penedès no hi són ja, són empreses molt més petites perquè estan molt més automatitzades, hi ha molta més tecnologia. El món està canviant.
Llegim a La Vanguardia fa 4 dies que preocupava, d'alguna manera, és evident, el món laboral està millorant, hi ha més oportunitats de feina, les xifres d'ocupació són unes bones xifres d'ocupació, però preocupava, per una banda, que continua, gairebé diríem, vivint l'estat del monopoli del turisme, i que el pes del sector industrial va baixant a poc a poc. Això és una evidència, també?
Això és un problema que tenim a nivell de país. La Generalitat, per exemple, s'ha fixat com a objectiu arribar al 25% d'indústria, conscient d'aquesta necessitat. Clar. No podem viure només del turisme, perquè és molt volàtil i molt fràgil. Ho vam veure durant la crisi de la Covid, que ens vam quedar sense res durant un temps. Sitges és un exemple clar d'una ciutat que té un percentatge molt gran de turisme. Això fa que sigui una població rica, amb poc atur, però fràgil. I per la indústria dona més seguretat, més continuïtat, i per això és bo tenir una mica de mix d'indústria. I Catalunya està treballant en aquesta línia.
Permeteu-me fins on pugueu saber, però ho encaixem aquí. Des del punt de vista de la presidenta de la FEC, Vallcarca què pot ser? I tot el que us hagi arribat, i si us mereix alguna reflexió. Aquest projecte, no projecte, mig projecte...
A veure, és una pregunta complicada, molt complicada. Per què? Que es facin projectes a Vallcarca és interessant, perquè allò ho tenim abandonat, allà hi havia hagut indústria, i per tant és positiu que s'hi pensi i s'hi treballi.
És a dir, des d'aquest punt de vista, d'entrada, o plantejament inicial...
És bo.
És bo.
A partir d'aquí, qui ha de decidir ha de tenir en compte si el pes de la indústria del projecte és suficient respecte al pes residencial per no desequilibrar-ho, i això és el que s'ha d'estudiar en tot moment. Jo crec que és un projecte que encara està viu i s'ha de, perquè acabi bé, cal assegurar-se que hi ha un bon equilibri entre activitat econòmica i activitat residencial, perquè si no el que farem és donar més activitat residencial a Sitges, que crec que en té suficient. Però això és una opinió totalment meva d'un projecte que encara s'està fent.
De fet, és un sector molt pes, el residencial, eh?
Sí.
Residencial, immobiliari. Correcte. A la comarca també és un sector molt de pes.
Correcte, sí, sí. Però és això, no? Les comarques s'han d'intentar... A veure, cada comarca és bona amb el que és. Sitges, la comarca del Garraf, és una comarca preciosa, superben situada, i és normal que tothom vulgui vindre a viure i a passar les vacances aquí. Però per donar-li més potència econòmica i més estabilitat econòmica a la comarca, que tingui una part d'indústria tecnològica, amb poc impacte mediambiental, que doni ocupació de qualitat, és bo. I per tant, trobar aquest mix és interessant, sense deixar de banda que, sobretot, lo important és la part turística i residencial. La marca Sitges és una marca fantàstica que s'ha d'aprofitar i dona molta feina a molta gent. Però una miqueta de tecnologia, tenint en compte, de més, que al Garraf tenim l'UPC, tenim una universitat fantàstica, pues, aprofitem-ho.
Hi ha alguna cosa que us preocupi d'aquest projecte? O que...
De Vallcarca?
Sí.
A veure, no.
Fins on podeu saber,
no, eh? No, la idea l'hem treballat a nivell de FEC, eh? La idea que allà es faci un projecte d'aquesta mena és molt positiva, jo crec que és molt positiva per la comarca. Caldrà veure quins equilibris se li donen perquè sigui viable. És a dir, perquè sigui positiu pels promotors, que si no, no ho tiraran endavant, però que també sigui positiu per la ciutat i per la comarca. S'ha de buscar aquest equilibri.
Anem a l'altre costat, en el cas de l'autòdrom, que també ha estat un projecte que l'ha fet, com moltes altres entitats, ha conegut i ha visitat. sembla que avança en la tramitació administrativa.
Correcte. Aquest projecte sí que l'hem treballat. Jo crec que ja hi ha un punt d'acord que dona aquest equilibri que als promotors els hi va bé i també al territori li va bé. Això és el que s'ha de buscar. Que no, si des del territori es pretén que només sigui bo pel territori però que el que impulsa no hi acabi guanyant, això és no ser realista. En el cas de l'autòdrom s'ha trobat un bon equilibri. Vallcarca s'ha de mirar també de trobar aquest equilibri, que li sigui bo per les dues parts.
Com a punt de reflexió, han pujat molt més els pisos que els sous.
Sí, a la comarca.
A la comarca.
Sí, ja, això és una tendència.
I té aquell punt de paradoxal.
És molt difícil, eh?
Ara... Molts dels que treballen a la comarca gairebé positivament ja han interioritzat que no hi podran viure perquè no hi arriben.
Sí, perquè bueno, el tema de l'habitatge és important, eh? Jo crec per això ara que la majoria d'ajuntaments de les comarques tenen com a objectiu aquests propers 4 anys generar habitatge social, habitatge al qual puguin accedir la gent jove i la gent amb pocs ingressos de la comarca, perquè és important poder-se mantenir a la comarca. Però, com deia abans, és una comarca molt maca, Sitges és una ciutat molt maca, molt atractiu, i això fa que quan hi ha poc habitatge, l'habitatge pugi. No cal ser un gran expert en economia per veure que això passa, no? Ara bé, s'han de buscar mecanismes perquè la gent que hi viu també pugui accedir a habitatge, i aquí és on els ajuntaments tenen el repte de fer habitatge social.
El sector tecnològic és un sector més valor afegit pel que fa a sous?
Sí.
Sí,
sí és generalment, eh?
Generalment.
Pot haver de tot, eh? Però per un general és una ocupació més estable i de més valor afegit i molt ben i millor remunerada. Per això és bo també a la comarca tenir-ne.
Aquesta és una línia de futur? El sector tecnològic?
Per descomptat.
Com a comarca? És a dir, des del punt de vista de comarca, on n'hi ha d'altres?
A veure, la comarca té espai per sector tecnològic. Sí, són 6 poblacions.
Sí.
Sitges està molt orientada al turisme i és com ha de ser, perquè és una ciutat preciosa. Però la comarca té prou espai i polígons industrials on es pot fer activitat econòmica. Sant Pere de Ribes i Vilanova estan generant sòl industrial per poder captar indústria d'aquest tipus, de tipus tecnològica, i jo crec que això donarà a la comarca un equilibri millor.
Perquè des del punt de vista d'inversions, jo què sé, Vilanova aquest any passat ha estat notícia, aquest parc comercial,
sí,
amb una inversió molt important, però tenim aquella certa sensació que sembla que no acabi del tot d'arrencar. Aquestes inversions, diguem així, milionàries amb un equipament molt determinat, això beneficia molta gent al final o són inversions molt arriscades si no es tenen ben fets els números?
A veure, on s'ha posat el parc comercial a Vilanova, home, si allà s'hagués pogut continuar amb una activitat industrial, molt millor.
Molt millor.
Eh? Però això no era possible. Aquell espai no era atractiu i va haver la possibilitat de fer aquest parc comercial. Jo el veig com a molt positiu perquè el Garraf s'ha convertit en la capital comercial de tot l'àmbit penedès, i això és bo, i això ho reforça. I va donar resposta a una problemàtica que hi havia, que era que Decathlon,
sí,
la marca, sap
sí,
greu,
sí, sí,
de Sant Pere de Ribes,
sí, necessitava més espai.
Volia créixer i allà no podia créixer. I era, o trobava un espai a la comarca
o marxava,
o s'anava a una altra comarca. I per tant va ser molt positiu poder-lo mantenir dintre de la comarca amb tot això que s'ha fet. Tots els treballadors que hi havia a Decathlon estan ocupats ara mateix a Vilanova i més, ha augmentat. I per tant, en aquest sentit, jo crec que ha estat una bona estratègia per mantenir una activitat comercial potent a la comarca. Ara, el que he dit al principi, si aquell espai es hagués pogut dedicar a indústria, molt millor, i s'han de buscar espais per indústria a les dues poblacions que són més industrials, que són Vilanova i Sant Pere de Ribes, que tenen més polígons. I em consta que els dos ajuntaments estan treballant en aquesta línia.
Perquè aquesta és una petició del món empresarial?
Sí,
sí,
és una petició.
Ho dic per si dit, entre la llista de peticions que té la presidenta de l'AFEC. Sí.
De fet, l'AFEC fem cada any a l'índex de competitivitat de les comarques, i el Garraf és una comarca molt competitiva, molt bona, amb molta, si féssim un DAFO, té molts punts positius al Garraf, però un dels dèficits que té és precisament la falta de sòl industrial. Podrien establir-se més empreses, però no tenen on establir-se i el sòl és car. Clar, el mateix que diem de l'habitatge, per la indústria també és cara. I per tant cal generar sòl industrial. Ribes fa més temps, potser fins tot que Vilanova, que està intentant i està tenint molts problemes administratius, però ho aconseguirà segur.
Perquè això vol dir, evidentment, canviar plans generals, qualificacions de terrenys, etcètera, etcètera.
Està tenint moltes dificultats, però a la comarca, afortunadament, hi ha aquesta visió de la necessitat de tenir indústria i s'hi està treballant fermament per part dels dos ajuntaments que tenen capacitat perquè tenen aquesta vocació.
O sigui, la comarca és un bon destí, però no està tipificada, o gairebé no projecta aquesta imatge de comarca on poder-se instal·lar una indústria.
No està prou identificada.
En això.
Però també perquè és que no n'hi ha. Clar, tens
l'Alt Penedès. Sí, una cosa porta l'altra.
Tens l'Alt Penedès, que té més sòl industrial, el Baix Penedès, però en canvi el Garraf té poc sòl industrial i el sòl és molt car perquè té una activitat turística molt important. Per tant, és car. És escàs. Quan el sòl és escàs, és molt car.
A un pagès li surt més a compte mantenir la vinya o que vingui algú i faci un polígon?
Bueno, clar, és un tema de qualificació. També aquí hi ha els plans territorials limiten. No qualsevol pagès pot fer una indústria en el seu lloc. El que s'ha de buscar és la manera de que es mantingui l'activitat de la pagesia, també.
No hi ha sòl industrial i el peatge de l'autopista és un altre...
És un altre grans hàndicaps que té.
L'etern hàndicap.
A més, és que és absurd, perquè ara ja no queden peatges enlloc i aquest peatge es manté, que provoca, a més, uns problemes molt greus a la P7. Tothom va per la P7 i això...
I ara molts voldrien pagar la P7 per no passar el
clar,
que passa.
Hi ha gent que diuen, no, mantenim el peatge perquè si no tots els de la P7 vindran cap aquí i estarem malament. Jo no estic d'acord. Jo crec que s'han d'eliminar tots. En tot cas, el futur, i això segur que no agrada, però estic convençuda que s'hauran de... Perquè a més crec que Europa ho obliga, hi ha una normativa europea que ho obliga, que s'hagi de pagar pels peatges molt poc, però per assegurar el manteniment. Per tant, el seu és eliminar-los tots...
Per tant, que acabem amb una mena de vinyeta anual.
Hem de pagar una mica, però a tot arreu, i d'aquesta manera el trànsit quedarà distribuït i no passarà això, que ara tot va per la P7 i és un desastre.
Quantes reunions heu fet sobre això?
Jo, com a FEC porto 4 anys, com a alcaldessa 8 més, i com a ciutadana ja portava abans, és a dir, jo crec que porto la meitat de la meva vida queixant-me sobre el peatge.
I res.
No sé pas si ho veuré.
No, és que per
sí
això
ho veuré, però... Sí que ho veuré, perquè el tema europeu té un venciment.
És a dir, que al final Europa manarà.
Té un venciment, Europa, això s'haurà de posar en marxa i per tant tothom haurà... No podrem tenir una P7 sense peatge. La gent haurà de pagar per passar per aquestes vies perquè és un tema dels objectius d'Europa.
És que us ho pregunto així, per si al final, després de tantes reunions, un acaba pensant, això és una qüestió de voluntat més que de cap altra cosa.
Totalment. Ara, el que deia, qui contamina ha de pagar. Per tant, qui té un cotxe i utilitza una via ràpida ha de pagar, i això és així. Per tant, crec que per aquesta via d'aquí uns anys això ho podrem arreglar.
D'acord. En la llista de peticions dels associats, quan Neus Lloberes ha presentat el projecte per ser reescollida com a presidenta de la FEC, el que respiren els associats, què és? Què volen? Com ho veuen?
Els associats donen molta importància al paper de lobby que fa la FEC. El fet de ser 1.000 empreses que ens coordinem i ens posem d'acord per fer coses conjuntament ens dona molta força i, sobretot, el primer que reclama l'associat és simplificació administrativa. Els associats volen...
En general o en l'àmbit públic en particular? En general.
En l'àmbit públic.
En l'àmbit públic, és a dir, totes aquelles tramitacions que tenen a veure amb la relació amb les institucions.
Correcte. Això ho reclamen, tenen moltes dificultats amb aquests tràmits i el fet d'estar en una entitat, això els ajuda, perquè ara fem constantment d'intermediaris amb això.
Deixeu-me que us pregunti així, com que heu estat a cavall dels dos mons, hi ha alguna forma perquè des de l'àmbit institucional es pugui fer més lleuger una tramitació administrativa que ha de ser tan garantista en els processos que a vegades és impossible que vagi més ràpid del que va?
A veure, en primer lloc hi ha d'haver voluntat. Si hi ha voluntat, si des de l'administració es valora com a important que la gent tingui els tràmits ràpid, es millora. Els ajuntaments que ho han fet, que han tingut aquesta voluntat, han millorat. Ara bé, tal com està concebuda l'administració al nostre país, és complicat que sigui eficient com les empreses ho demanen. Les empreses han canviat moltíssim els darrers anys, són molt més eficients, tenen uns procediments molt àgils, molt bé, i l'administració no s'ha mogut pràcticament. I aleshores és molt difícil que coincideixin.
La pandèmia ho ha agreujat, això?
Molt.
És a dir, després de la pandèmia, les empreses encara han agilitzat més els seus processos
i
l'administració menys.
Menys, perquè s'han mantingut alguns processos de cites prèvies i teletreballs que han fet que alguna administració encara sigui més lenta que abans.
D'acord, i les empreses encara més nervioses i més emprenyades que abans.
Correcte.
O sigui que aquest gairebé seria, a dalt de tot...
La demanda número 1 dels empresaris seria aquesta.
És aquesta.
Sí, simplificació administrativa. Ells no volen diners, els empresaris no volem, jo sóc empresària,
perquè
a vegades la gent es confon, per molt que fos alcaldessa, sóc una empresària que ha tingut aquests càrrecs de tant en quant. Durant un temps, les empreses no volen que l'administració els hi doni diners o els hi doni subvencions, volen que se'ls deixi treballar amb tranquil·litat i amb facilitat. I això és la demanda número 1, és aquesta.
Aquest és un camí que suposo que tampoc, com el peatge de l'autopista, no s'arregla d'un dia per altre.
Això no s'arreglarà fins que tornem enrere, al final semblaré que sigui molt europeista, fins que les normes europees obliguin els països amb aquests temes a millorar els seus procediments. Per exemple, la llei de morositat que es va sortir en aquest país, que ningú li fa cas i no s'ha fet mai res i tal. Bueno, ara Europa ha agafat aquest tema com un tema important i s'està intentant incidir en que la morositat no sigui... en que la gent hagi de pagar a 30 dies i punto, no? Fins que no s'ha posat Europa seriosa amb aquest tema, a Catalunya i a Espanya s'ha continuat pagant a més llarg termini del que deia la llei de morositat. Aquests temes poden anar millorant mica en mica el funcionament de les empreses i de les administracions cap a millor.
O sigui que hi ha empresaris que encara se senten com si fossin una entitat de crèdit per la institució.
Sí, correcte, correcte. Tot això s'ha d'anar treballant per anar-ho millorant.
D'acord. En el número 1, això. En el número 2, o en el número 2 o en el 3, després d'aquesta petició o queixa sobre la velocitat dels procediments administratius, què hi hauria?
Mobilitat. La mobilitat, i aquí aniríem amb els peatges, mobilitat interna de les comarques i mobilitat interna de les poblacions. Mobilitat, molt. A veure, per exemple, els repartidors de begudes són socis de la FEC, estan desesperats amb els canvis de mobilitat que s'han fet, per exemple. Els empresaris que tenen empreses que necessiten fitxar talent, costa molt fitxar talent perquè venir cap aquí és complicat. Activitats de poc valor afegit que necessiten personal i a vegades estar a la comarca del costat, no hi ha transport públic. Per portar-los cap aquí. Per exemple, al Baix Penedès hi poden haver gent que busquen feina de cambrer, a Sitges no troben cambrers, però aquell cambrer no pot venir del Baix Penedès cap aquí perquè no hi ha un bus que funcioni bé. Mobilitat.
I ara encara que hi haurà busca de mitja hora entre Vilanova i Vilafranca, no?
A veure si acabem bé amb tot això, eh?
Sí, perquè...
Fins ara és un tour turístic, eh?
És un tour turístic, és veritat, això. O sigui que és un peix que es mossega la cua. No pots tampoc ser un territori que ofereixi sòl industrial si des del punt de vista de la mobilitat això està tan...
Exacte.
Tan en precari, no?
Exacte. Sí, sí. Pues aquesta seria la segona,
La segona
queixa seria mobilitat.
La tercera, si és que està a molta distància, veritablement aquestes dues són les...
Aquestes dues són amb diferència. Personal qualificat, la formació potser podria ser la tercera.
Vaja.
Sí. És a dir, que cal...
És que gairebé ho agafaríem amb la pregunta que sempre fem a molts propietaris, que està costant molt trobar gent. Sí.
Sí, és a dir, trobar el personal. Aquesta seria la tercera.
Per què?
Perquè
hem de suposar que hi ha gent més formada ara que no.
Sí, 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 però encara, primera, la formació professional en aquest país, universitaris trobes els que vulguis, però gent, no es troben lampistes, no es troben paletes, no es troben fusters, no n'hi ha d'aquesta formació.
I són les professions del futur, ara.
I les professions, exacte.
Sí.
Molt més estables, ben remunerades, però no s'aposta per això.
Escolti'm bé,
Sí, sí, totalment.
Que si son fill o la seva filla es diu, escolta'm, a mi m'agradaria ser lampista, no li diguin que...
Endavant.
Endavant.
Endavant, i tant que sí.
que tampoc els lampistes són els lampistes de fa 40 anys, eh? No. Que ara per ser lampista s'ha de tenir uns coneixements.
Correcte.
Instal·lacions de gas, electricitat, energies alternatives, totes
no
aquestes coses.
Fàcil. Pues sí, sí, potser el primer serien tràmits administratius, mobilitat i formació.
I formació.
Clar, segons quin l'ordre pot ser diferent. Però...
Quan costa de trobar personal, no és una qüestió de remuneració econòmica?
Jo crec que en alguns sectors és possible.
És possible.
Però majoritàriament és un problema de que no hi ha...
És a dir, que hi ha empresaris que diuen no és una qüestió del sou, perquè si convé pago, però és que no trobo.
Majoritàriament
és això.
Sí, costa molt trobar el personal adequat. Per això la majoria d'ajuntaments intenten detectar quines necessitats formatives hi ha a les seves poblacions i es posen en marxa formacions orientades a allò que el teixit empresarial demanda, eh? Ja es fa això, eh? Però continua costant. Bé, amb la restauració no ho explicaré,
no,
la feina
clar,
que tenen.
Perquè
no es troba
la feina
personal,
ja que no es troba personal.
Sí.
Hi ha algun altre tipus de perfil que costi de trobar? Ara, en què?
Jo diria els oficis,
sí?
i la restauració.
Els oficis, és molt gros això, perquè qui ens escolti que tingui una determinada edat dirà, però què està dient?
Sí, oficis i restauració.
Oficis.
Sí. En canvi... llocs de treball que requereixin d'una carrera universitària són més fàcils de cobrir.
Això vol dir que les carreres, òbviament, continuen tenint futur,
sí.
Però que en el seu moment, jo
però
no sé
masses,
si va ser...
N'hi ha masses, eh? Arribarà un moment que potser ens sobraran, eh? Perquè el que falta és ofici.
Tornem a repetir això. Falta gent amb ofici i probablement s'obrin universitaris.
Sí. És molt possible.
És que això és allò de la, de la perversió del sistema, eh?
Sí.
Havíem arraconat absolutament els oficis.
Jo crec que suposo que una generació que sempre volia que els fills tinguessin més formació,
sí,
que ells,
més formació.
Hem anat a parar en un punt on hi ha molta gent formada i hi ha molta gent formada, molta gent sense res, que això tampoc és bo, i falten els
aquest
oficis,
perfil...
el de mig. Perquè el que no té cap formació també és un desastre.
Està clar.
El que en té molta, bé, però n'hi ha molts.
Ho digueu d'alguna manera...
Els de mig falten.
Ho digueu d'una manera com que ningú pateixi perquè els lampistes cobraran i tindran un sou i tindran una vida bona perquè són professions buscades.
Sí. A veure, busqueu un lampista.
No.
Heu tingut
tota
alguna avaria a casa últimament?
Sí.
No el trobareu, eh?
I aleshores a continuació on dius, no, busqueu un lampista, busqueu un bon lampista.
Exacte.
Vinga, a veure què passa, busqueu un bon fuster.
Correcte. Un pintor, un fuster...
Això és generalitzat a la comarca?
I també, això és generalitzat a Catalunya.
A Catalunya?
Sí. Jo diria que Espanya. Espanya té aquest perfil. En canvi, per exemple, a Alemanya, amb això...
Les professions...
Hi ha moltes professions... Allà té un prestigi la formació, les formacions tot el que és una formació mitjana i n'hi ha. Sí.
En canvi, aquí vam denostar gairebé la formació professional i aquestes són les conseqüències.
Correcte, sí. A Alemanya això ja funciona diferent.
O sigui que la mateixa consideració per un universitari que per una persona
que
s'ha format en un ofici.
I tenen pocs universitaris, molts tècnics i poca gent no formada.
D'acord.
Aquí tenim molta de no formada.
Molta de no formada. Esclar, aquests tres reptes tan importants, des del punt de vista de l'EFEC, com es poden vehicular? Perquè alguns d'ells, evidentment, piquen a portes que estan molt amunt.
Per això l'EFEC tenim aquesta vessant, sempre ho diem, que les dues coses més importants que té l'EFEC és que fem de lobby, intentem recollir aquestes demandes dels empresaris i parlar amb les administracions per intentar solucionar-los, i l'altra és que fomentem el coneixement entre les empreses i que col·laborin entre elles. Aquestes dues vessants són les principals de l'EFEC, i per tant el dia a dia és treballar si falta una formació per intentar buscar una administració que la doni, la mobilitat intentar millorar-la, i bueno, incidir en què es millori.
Sí.
I quan hi ha empresaris que estan a punt d'arrencar-se els cabells perquè no aconsegueixen tirar endavant una llicència, intentarem ajudar-los perquè ho puguin aconseguir.
D'acord. Ara que també parlàveu de la formació, hi ha gent hiperformada? O sobreformada pels llocs de...
Sí, a vegades no
s'agafa. Sí.
A vegades hi ha llocs de treball. Hi ha gent que presenta currículums amb menys formació de la que té per accedir a una feina. Perquè saben que amb tota la formació que tenen no ho aconseguiran. És a dir, es retallen currículums per accedir a un lloc de treball.
O sigui, que això també forma part d'un perfil d'una època determinada, que és
sí,
aquesta.
Sí, sí, sí.
De persones sobreformades respecte al lloc de treball.
I esclar, l'empresa fa por. Ui, aquesta persona té tanta formació que em durarà dos dies aquí i se me n'anirà. Estic parlant amb com és, eh? És
sí,
així,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Ha ajudat també la reforma en el món del treball, el poder que les persones puguin ja ser fixes...
La reforma laboral ha ajudat en que els índexs d'atur hagin baixat en aquest país, però jo crec que és una reforma laboral molt cosmètica i que no ha fet uns canvis molt importants en el món laboral. Sí que la conseqüència és que hi hagi un índex d'atur més baix,
sí,
però jo no crec que hagi fomentat l'ocupació fixa d'una manera important. És a dir, en el seu dia, quan es va tirar endavant, la vam estar analitzant a fons, van dir, vale, està bé, és positiva, però és molt superficial i molt... va ser una reforma laboral molt suau, molt poc canviant. No ha canviat de manera molt important les dinàmiques de contractació de les empreses.
D'acord, però moltes persones sí que van...
Ara estic parlant en clau sindicalista, eh? Sí, si em senten els empresaris diran aquesta que li ha passat, però la veritat és aquesta.
Però de moltes persones van poder estabilitzar la seva situació, no?
Sí, però les persones estan ocupades en una empresa quan l'empresa creu que les necessita. No perquè hi hagi una llei que digui que les han de fer fixes.
Yeah.
És a dir,
sí,
l'eina...
Sí, m'ho poseu en un millor supòsit.
L'eina no determina
l'ocupació. M'ho poseu en el supòsit de si l'empresari necessita el treballador
el
i si creu que el treballador es vol...
El tindrà d'una manera o d'una altra.
Exacte.
I si no el vol,
no el tindrà.
Per molt que ho farà d'una altra manera. Per tant, jo crec que les empreses no contracten perquè no adapten la seva contractació a la legislació laboral, sinó que mira, primer decideixen jo vull fer això, vull aquestes persones, i a partir d'aquí busquen la millor manera de contractar-les, no al revés.
Mm-hmm. 11:03, bé, hi ha hagut eleccions municipals, etcètera, etcètera, el canvi en el mapa afecta la FEC o no?
No, perquè la FEC som absolutament apolítics, i treballem amb tots els governs igual de bé.
Heu tingut oportunitat de parlar ja amb alcaldesses, alcaldes, o això ha anat tan ràpid que fa 4 dies?
Sí, a veure, és que, clar, els conec a tots. Sí.
Per tant...
He parlat amb Romero de Vilafranca, he parlat amb el Juan Luis de Vilanova, amb l'Abigail Garrido, amb l'Aurora Carbonell també. Sí, he anat parlant amb tots.
Les preocupacions d'ells són, en el fons, les mateixes que les de la FEC?
Sí, anem...
Es coincideix molt en els temes.
Anem molt alineats, molt, molt alineats, sí.
Hem d'entendre que en el cas de l'autopista no cal ni parlar-ne, perquè tothom...
Cada cop els ajuntaments crec que són més conscients de la necessitat d'anar una amb el món empresarial, perquè al fi i al cap els objectius són comuns, no? Tots treballem perquè la comarca es visqui millor, no? I, per tant, la col·laboració entre l'àmbit privat i el públic és molt important. De fet, a la FEC, aquests últims 4 anys hem fet un grapat de projectes conjuntament amb els ajuntaments perquè treballem molt bé junts. Aquí potser ha ajudat també el fet de que jo conegui el món dels ajuntaments i hem teixit complicitats molt bones, molt interessants.
De vacances o no?
La setmana que ve.
Setmana que ve. Sí. És a dir, aprofitant la Mare de Déu de les Neus, serà l'inici de les vacances.
Jo mai faig vacances durant la setmana de la Festa Major de Vilanova perquè no me'n vull anar. I per tant,
d'acord.
Vaig amb ulleres perquè intento treballar
ja
i compaginar,
anys,
però hi vaig.
Deien, això, ja va haver uns anys que els vilanovins marxaven per la Mare de Déu de les Neus, eh?
I ara ja fa molts anys
ara
que
no. Ara fa molts anys que no, però va bé
fa molts anys. Els vilanovins marxem la següent setmana. Els molt vilanovins després del 15 d'agost perquè aprofiten Santa Maria, que és la Festa Major de la Geltrú.
D'acord. O sigui que
el vilanoví pur marxa a partir del dia 16.
A cada poble tenen la seva estratègia. Presidenta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu i bon futur, com
gràcies.
No.
Gràcies.